A Ràdio Maricel, a cel obert.
Els que tinguin més memòria recordaran que quan es va reobrir l'ermita de Sant Sebastià ja es varen poder veure totes les obres d'adequació que s'havien fet des del polit del terra fins a aquells tirants de ferro que subjecten les façanes laterals de l'ermita. Ja en aquell moment, els responsables, tant el rector com els responsables de l'obra, deien que havia quedat quelcom molt important encara per poder fer, però que no s'havia pogut assumir, que era la restauració de la teulada. I com dirien els castellans, en eso estamos. En eso estamos todavía, perquè han passat uns quants anys. Esteve Ferrer, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
Quants anys han passat?
Doncs mira, les primeres obres va ser al setembre del 2008, que llavors amb el rector que hi havia abans, amb mossèn Josep Nicolau, doncs degut a que hi va haver una aportació de gent anònima per l'ermita, es va decidir de poder començar a restaurar una mica l'interior. I quan s'estava restaurant l'interior, llavors va ser quan se'n van donar compte, doncs, que les vigues, és a dir, tot el que és la teulada, les vigues estaven totes malmeses, i a més a dintre l'ermita de Sant Sebastià hi ha les voltes, i aquestes voltes s'estaven obrint, és a dir, s'estaven esquerdant. Llavors van venir els tècnics i la Junta d'Obres de la parròquia amb els tècnics van fer els seus anàlisis i van dir que es tenia que tancar l'ermita perquè hi havia perill, doncs, que aquelles voltes es poguessin trencar i prendre mal la gent.
Perquè tothom ens entengui, s'obria l'ermita, no?
Sí, és a dir, el sostre, de fet, ara si aneu a dintre Sant Sebastià i mireu aquestes voltes, el sostre, es veu completament aquestes voltes escardades, és a dir, es veuen completament trencades, escardades, és com si la terra hagués fet moviment i aquestes voltes s'haguessin obert, no? Llavors, clar, es va tenir que parar aquestes obres, doncs, d'arreglar el que era la sacristia i arreglar una miqueta l'altar major i anar per això, que era molt més prioritari. Però, clar, això era una cosa d'envergadura, perquè llavors se'n van donar compte que la teulada, doncs, estava molt malmesa, hi havia trossos de teulada que estaven completament enfonsats, les vigues eren les vigues antigues, per tant, estem parlant que les vigues són quasi les primeres que es van posar. Hi havia molts llocs que els punts d'anclatge d'aquestes vigues no n'hi havia, de punt d'anclatge, és a dir, estava molt, molt malmès, i per tant allò requeria una restauració immediata i urgent. Clar, aquesta restauració es va començar i vam estar des del setembre de l'any 2008 fins al gener de l'any 2012. Llavors també va haver el canvi de
govern
i de rector, també va venir mossèn Josep Pausas, ell, doncs, molt decidit i molt, molt entusiasmat, doncs, a continuar les obres i que Sant Sebastià es pogués obrir el més aviat possible. I llavors, clar, es va tenir que dividir, diem-ho així, per fases, és a dir, es va tenir que parar una miqueta tota aquesta restauració interior i anar per lo que era més prioritari, que era la seguretat de la gent i poder obrir l'ermita. Llavors, la primera fase de tot va ser treure totes les vigues, canviar totes les vigues, fer tot el sostre nou i després cosir aquestes voltes interiors perquè no hi hagués aquest perill d'enfonsament.
Fer el sostre nou, Esteve, no és fer la teulada nova.
No, és a dir, és cobrir-ho. És a dir, la primera fase s'ha cosit totes les parets interiors de l'ermita amb uns tensors que això es veu, estan molt dissimulats, però es veuen, són com uns tensors, unes barres de ferro que
travessen tota la nau,
tota la paret completament, i això fa que les parets no s'obrin, quedin completament cosides i apretades, diguem-ho així, d'una manera, vull dir, els tècnics ho explicarien millor, i això fa que aquestes voltes interiors, doncs, ja no tinguin aquest moviment i ja no es puguin obrir. A part d'això, es van posar totes les vigues noves i després es va posar el que és la cobertura, és a dir, el sostre només, sense teules, perquè aquí ja no s'hi va arribar. Un cop fet això, llavors els tècnics ja van dir, doncs, que no hi havia cap tipus de perill perquè es pogués tornar a obrir el culte. De tot això,
o sigui, estem parlant... de risc estructural, eh?
Exacte, és a dir, que pogués entrar la gent a dintre i pogués, es pogués fer el culte que normalment es feia a l'ermita. Llavors, el gener del 2012, per la festa de Sant Sebastià, és quan es va tornar a obrir, perquè vam estar doncs, aquests 4 anys que celebràvem la festa de Sant Sebastià a la parròquia.
Com passa el temps, eh?
Sí, sí, sí.
Passa, que no sembla, i 4 anys tancada, eh?
Sí, sí.
Va estar l'ermita de Sant Sebastià 4 anys tancada.
4 anys tancada. I a partir del gener del 2012 és quan es torna, com si diguéssim, a obrir i a fer doncs, el culte normal que normalment es feia a l'ermita. Però clar, des del gener del 2012 fins aquest gener del 2014, que ja han passat 2 anys, bueno, els tècnics han tornat, clar, a mirar-s'ho i, clar, urgeix posar les teules, no? Perquè quan plou no és que entri aigua, però, clar, tenir el sostre, que és amb el, amb, diguem-ho així,
amb la protecció
amb
mínima.
La protecció, la totxana, la protecció mínima. Allò es va empapant d'aigua, després també a dintre, a l'ermita també hi ha molt escalfor, i a vegades no és perquè entri aigua de la pluja, sinó que aquesta aigua que a vegades empapa aquesta totxana, diguem-ho així, amb la mateixa escalfor, amb la mateixa condensació que després hi ha a dintre d'aquestes voltes que no es veuen, doncs això provoca doncs, que hi hagi un, com un constant, diguem-ho així, imaginem-se com si fos una cova, eh? Un constant de goteig d'aquesta aigua que es va...
Es condensa.
Doncs, sí, clar, i tot això doncs estem parlant doncs, que ja portem 2 anys així, i clar, s'ha de posar les teules ja, sigui abans, com sigui
abans,
perquè
de la...
si no tot això que hem arreglat a la llarga també se n'anirà una mica a norris, diguem-ho així,
la dita no? Catalana, no? De qui no arregla la gotera acaba arreglant la casa entera. Però li preguntàvem a l'Esteve abans d'aquesta conversa, és clar, és molt car arreglar una teulada per aquells que diguin, home, l'ermita de Sant Sebastià tampoc és tan gran, però és tan complexa la restauració de la teulada?
No és gran,
com perquè importi
una
quantitat.
Jo penso que tothom sap qui bueno, no sé, qui fa obres a casa, vull dir, ja saps que a vegades les coses sense voler, perquè és així, oi? Es disparen, no? Vull dir, i més coses així, estructurals. Clar, quan estem parlant d'un edifici així, clar, estem parlant de... no és que sigui ni molt gran ni molt petit, però estem parlant d'un edifici d'unes dimensions considerables, i per tant, clar, tot val els seus diners, tot i que, a veure, la gent col·labora i ajuda, i a vegades fins i tot també vull dir, et fan preus especials o es fan les obres i després de mica en mica es va pagant, vull dir que...
Perquè per aquesta actuació hi ha un pressupost concret?
En principi,
més o menys ja,
en principi han mirat així per sobre i s'està parlant, o es va parlar, sobre el que és posar les teules, s'aniria quasi a més de 50.000 euros.
D'acord. Que en el seu moment ja no es va contemplar perquè l'obra de Sant Sebastià ja havia resultat un esforç econòmic tan important que ja no es podia anar més enllà, no?
No, és que no es podia. És a dir, si en aquell moment s'hagués pogut fer tot de cop, ja s'hagués fet tot de cop.
D'acord.
Però en aquell moment no es podia, i bueno, la parròquia i l'administració quasi diria que encara s'està pagant la primera fase. Vull dir que
què va costar aquesta primera fase, amb números rodons?
Molts diners, perquè va ser, és a dir, va ser una cosa que en aquell moment no s'esperava, i l'estar d'aquella manera es va tenir que, diguem-ho així,
actuar.
Vull dir, en aquell moment no podies pensar-te si ho fem, si no ho fem, si esperem 2 mesos, si demanem... No, es tenia que fer, perquè si no
aquests molts diners són més de 50.000 euros,
Sí.
I més de 100?
Són diners.
Cadascú casa seva.
Són diners.
Són
molts diners. I ja et dic que...
Tants com per no poder afegir-hi
res més. I agrair a tothom que en aquell moment va col·laborar, i fins i tot també agrair a tota la mà d'obra qui va estar treballant, perquè, ja et dic, es va treballar I a hores d'ara doncs s'està acabant de pagar aquesta primera fase.
I tothom
va... és una cosa tancada.
I tothom em va quedar especialment satisfet de com l'obra va lluir al final, eh? Perquè el resultat final d'aquesta restauració,
va quedar molt bé. Llavors clar, i el que va passar és que en aquell moment, com que ja teníem quan en aquell moment va sortir el problema aquest de la teulada, en aquell moment, per exemple, que és el que comentava abans, estàvem ja amb la fase de restaurar una mica l'altar major, que estava molt malmès, tot el terra, i llavors l'altar estava completament aixecat, és a dir, no és allò que diessis, mira, l'altar està com estava, no el toquem i anem per lo de dalt, sinó que l'altar ja estava fent-se les obres. Llavors, clar, vulguis o no, van ser... com a dos...
Van coincidir els processos.
Exacte, i per tant, fins que no es va poder acabar tot el que és el de l'altar, no es va poder acabar tota la taulada, de tapar taulada, de canviar vigues, és a dir, que van ser dos obres paral·leles allà dintre, ni que la gent no visualment això
no ho vegi,
però teníem com a dos bandos, com a dos fronts oberts, i clar, havies d'anar tant per lo de dalt, i després, si es volia obrir, s'havia d'acabar, perquè el terra, per exemple, de l'altar estava completament aixecat. Perquè estava molt fent malbé, el cablejat era a l'antic, vull dir, hi havia totes unes coses que s'havien de fer també així, no amb urgència, però que s'havien de fer.
En qualsevol cas,
i van coincidir les dues coses.
Ara Sant Sebastià està perfecte, menys la teulada.
És a dir, Sant Sebastià, jo diria, no està acabat. És a dir, la gent a vegades diu, no es va acabar. No, Sant Sebastià no està acabat. Sant Sebastià no està acabat. No està acabat i
ja et dic... És l'únic que no veiem, de fet, la teulada.
La teulada.
Precisament la sensació és aquesta. Es veu Sant Sebastià emblanquinada per dins, es veu preciosa, perfecta, arreglada.
No està acabada.
La teulada és l'element que falta.
Exacte.
Fins a quin punt l'administració, ens comentava l'Esteve també, agafa aquesta empresa en fases també. La teulada tota de cop és difícil de plantejar-la i per això s'està...
Els mateixos tècnics ja van dir que havia de ser per fases.
D'acord.
Havia de ser per fases.
Davant la impossibilitat de tenir tots els recursos d'entrada.
Exacte.
D'acord.
Havia de ser per fases.
I aleshores què es començaria? Per les zones més...
Llavors la teulada, el que és la teulada, l'han dividit, com si diguéssim, en sis parts, diguem-ho així, no? En sis porcions, i ara es començaria per la primera porció, que és la que, com si diguéssim, es començaria, si estem situats a dintre,
sí,
per entendre'ns, des de l'altar cap a l'entrada.
D'acord, és a dir, llavors, de aquesta... darrere cap endavant.
Sí, vull dir, això són coses doncs, tècniques, i ho vam marcar-ho així, no? Llavors, en aquesta primera part seria doncs, aquest tros que quedaria més cap a l'altar, diguem-ho així.
I aquí és on hi juga aquest espectacle?
Bueno, aquí és on hi juga, de fet l'any passat, que ara també s'estan recollint, és a dir, es va començar una miqueta a pensar idees o a pensar coses per poder una mica recollir diners per poder afrontar doncs, aquestes obres, per poder acabar de pagar aquesta primera fase i afrontar quan vingués la segona. Hi va haver tot el tema que ara s'estan recollint, que vam deixar unes guardioles amb més de 50 establiments, es va deixar tot unes guardioles a favor de l'ermita de Sant Sebastià, ara s'han començat també a recollir aquestes guardioles, i tot això era, bueno, idees, després també es va fer uns dies de jornades de portes obertes, coincidint doncs, d'aquí el tercer dissabte de cada mes l'ermita s'obre i es fa la celebració de la missa. L'any passat, de cara a l'estiu, es va fer com unes portes obertes, és a dir, es va, coincidint amb aquests dissabtes que hi havia la missa, es va deixar tot el dia obert, i bueno, i tot això doncs ajuda, perquè vulguis o no, l'ermita sempre que està oberta és un punt de, diguem-ho així, d'atracció, és a dir, sempre ha estat una ermita que sempre hi entra molta gent, es ven molta cera, i per tant, bueno, són petites dosis, però que ajuden doncs a anar pagant totes aquestes espècies. I després, bueno, clar, la gran aportació també doncs, de la parròquia, doncs, que col·labora i, bueno, clar, perquè de fet l'ermita és parroquial, i llavors doncs, des de la parròquia doncs, també van fer un gran esforç i bueno, estan fent un gran esforç per poder tirar tot això endavant, no?
Una d'aquestes idees doncs, va ser l'espectacle que es posarà en escena al Prado.
Llavors, un cop van comentar doncs, que s'havia de començar a posar teules, aquest any per Sant Sebastià es va presentar, després de l'ofici es va presentar com aquesta mini campanya, com aquest mini objectiu, que és començar ja aquesta segona fase, que era posar les teules. Llavors, clar, sí que des de la parròquia doncs s'han organitzat això, allò del tema de les guardioles, jornades de portes obertes, algun concert, però clar, des de la parròquia doncs els actes que es pot organitzar són actes més, diguem-ho així, com a reduïts, o són un altre tipus d'acte. Llavors, comentant-ho el dia de Sant Sebastià, que va venir doncs en Miquel, va venir la Mireia, la regidora de Cultura, i bueno, allò que comentant de que, bueno, pensem alguna cosa més a nivell així, una miqueta com la celebració que vam fer dels 150 anys de Sant Sebastià, que tothom s'hi va entregar i tothom va col·laborar i desinteressadament i tothom s'hi va abocar, doncs alguna cosa més així, diguem-ho, de poble, diguem-ho així, no? Que més de sí, que tothom hi pogués col·laborar d'una manera per poder doncs, bueno, començar aquesta segona fase. I després també una miqueta això, no? Perquè la gent a vegades et diu això, és que Sant Sebastià, però si ja estava acabat. No està acabat, falta la segona fase, falta posar les teules, i després falta l'última fase, que és el que va quedar dintre, que està a mitges, que això no ho veu ningú, però vull dir, és a dir, que d'objectius n'hi han, és a dir, Sant Sebastià no està, no està acabat ni molt menys.
Està molt millor, però no està acabat.
Està molt millor, però no està l'objectiu final, que és acabar-la, no està.
D'acord.
I llavors va sortir, bueno, què podem fer? I llavors va sortir aquesta idea, no? De que, bueno, doncs a Sitges, doncs, a vegades quan s'han fet aquests balls a favor de l'associació del càncer o a favor de la Creu Roja, una miqueta, aquests balls benèfics, diguem-ho així, aquests sopars benèfics, doncs agafant una miqueta aquesta idea, doncs va sortir la idea de què és el que nosaltres podem una mica, que està dintre el nostre abast i que puguem fer. Llavors va sortir la idea de muntar un espectacle, és a dir, que la gent un cop doncs vingués a l'espectacle o comprés l'entrada, doncs amb aquella entrada tu estàs apadrinant unes teules que aniran a la teulada de Sant Sebastià, no? I una miqueta va sortir la idea a partir d'aquí. Llavors a partir d'aquí doncs es va fer una reunió doncs amb les dues entitats una miqueta així més de pes, més teatreres, més així més de Sitges, que han portat tot aquest tema més del teatre, que són Prado i Retiro. Ells ho van veure doncs molt bé també de poder col·laborar i d'organitzar, i a partir d'aquí una mica es va engegar tot el projecte aquest i tota la idea, no? I llavors, com que ho fem al Prado, doncs, perquè bueno, doncs, el teatre doncs, està més en condicions potser que no pas el Retiro en quant a teatre per poder representar una obra, no? Llavors el Prado doncs, una mica és el qui organitza aquest espectacle o aquest fet.
Què en diem? Una revista? Un espectacle musical? Com...
Jo diria que jo l'anomenaria un espectacle musical.
Un espectacle musical.
I l'Ajuntament també hi col·labora, llavors, bueno, doncs, jo penso que el que es veurà aquell dia allà és... Jo fins i tot m'emociono. Perquè, és a dir, jo penso que hi ha la voluntat de molta gent.
És a dir, es veurà la capacitat que té Sitges per fer determinades coses.
Sí.
Suposo que va per aquí el pensament, no? Fins a quin punt Sitges és capaç, si vol, de fer determinades coses per afavorir, ajudar a causes comunes que tothom estima, no?
Sí. És a dir, quan toques coses així, realment te'n dones compte de... Jo penso de la generositat de la gent, no? I de la col·laboració de la gent, no?
Perquè això és un espectacle de voluntariat abocat a una causa artística.
Completament. És un espectacle de voluntariat. I llavors, des d'aquí, doncs, agrair al Prado, perquè el Prado ha posat totes les facilitats per poder tenir lloc per ensejar, per poder fer l'espectacle, disponibilitat de vestuari, tot i que també s'està fent vestuari, s'està fent i arreglant altres coses que també ens han deixat, però agrair també el Retiro, la seva col·laboració, i també, sobretot, agrair l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament, sense el recolzament de l'Ajuntament, no haguéssim pogut fer res, a partir de la Regidoria de Cultura, després el Lluís Mercè també, tot el que és l'equip d'infraestructures, la brigada, els tècnics, els lampistes, és a dir, és que jo fins i tot em fa por de dir noms i de dir que no en deixi ningú, perquè és que hi ha molta gent que en seguida, és a dir, et diria que quan se li va proposar, en aquell moment en seguida van dir que sí, és a dir, no ens hem trobat ningú que et digués, ai, doncs jo m'ho haig de rumiar, m'ho haig de pensar, no ho sé, perquè buf, si estaré fora, si ara em ve de gust, no, al revés, és a dir, en seguida es van engrescar, s'hi van apuntar, i jo penso que és bueno, una cosa que és lloable en aquest sentit, no? de poder aglutinar tanta gent i que tothom ho faci amb aquest sentit de bueno, diguem-ho així, de generositat, de voluntariat, i que la gent aporti el que té, perquè clar, una cosa així, pues bueno, molta gent també, si fa falta alguna cosa, pues, escolta, això ja vaig jo a buscar-m'ho, això ja m'ho pago jo, això ja... És a dir, que sempre hi ha hagut aquest bon feeling, diguem-ho així, no? per aquesta causa, no? Llavors això et fa pensar.
Per un espectacle que es planteja com una mena de què? De viatge musical? Gairebé diríem per la memòria col·lectiva.
Bueno, mira, el títol li vam posar Bufet Musical una mica perquè és com si ara... Jo em fa pensar molt... Abans allà al carrer Espalter que hi havia el córner que tu anaves allà i podies, sí, podies agafar...
És a dir, va pensar l'Estem en un bufet obert?
Sí, és a dir, que aquests, quan vas a dinar aquí en aquests bufets oberts
i que agafes el que vols.
Agafa el plat que vol o el que més t'agrada o repeteixes del que vols. Bueno, doncs una mica la idea és que la gent quan vingui a veure aquest espectacle, bueno, siguin com diferents plats, diferents tastets de música, diguem-ho així, no? Llavors cadascú es pugui identificar amb algun...
Amb algun d'aquests moments.
Exacte. Llavors, doncs, bueno, bufet musical ve de... per això, perquè diem-ho així, nosaltres diem blocs, són com a diferents blocs, o sigui, si tenim un bloc de revista, un bloc del Paral·lel, un bloc dels anys 60, un bloc, per exemple, de música més actual, doncs per si ve gent més jove, un bloc de... hi ha un petit bloc d'Eurovisió, després hi ha un bloc que li hem posat, doncs, de les núvies, que és un bloc còmic, és a dir, ja, sí, és com un tastet, és a dir, són com a diferents, diguem-ho així, com a diferents plats amb diferents gustos.
L'espectacle estava plantejat abans d'anar a buscar l'elenc, o primer es va buscar l'elenc i després d'aquí n'ha sortit també un espectacle més o menys definit?
L'espectacle aquest es comença a pensar, doncs ja et dic, a partir de aquest gener del 2014...
A partir de la confirmació que es pot fer...
I comencem a donar-li voltes i es comença ja a crear l'espectacle.
Ho preguntava perquè l'Esteve mateix ens deia, aquí hi ha molta gent, o com a mínim hi ha una bona colla de gent, que no ha estat mai en un escenari, ens deia abans de començar, que serà la seva primera experiència en un escenari.
Per això et dic també, vull dir, és lloable això, perquè... tant hi ha gent de teatre, diguem-ho així,
que fa anys que
es mouen per un escenari, i gent, doncs, de certa edat, doncs, que han fet 40.000 funcions, que havien fet 40.000 funcions en el Patronat, i és a dir, gent de totes les edats, però també gent, doncs, que potser en aquell moment o en el seu moment no han trepitjat mai un escenari, però que per una cosa així, doncs, s'hi han apuntat, no? Llavors jo penso que el que anirà a veure la gent és un espectacle amb els seus ets i uts, però també un espectacle en què la gent que surt en aquell moment a l'escenari és completament un voluntariat que fan, per tant sí que està polit, però diem-ho així, però no som ningú dels que estem allà gent professional,
o sigui que bàsicament es tracta de gent de Sitges que aplaudirà a gent de Sitges
i gent, doncs, que vol
i que
agrairà
aquesta col·laboració col·lectiva, no?
Sí, i que llavors, doncs, gràcies a aquesta gent podrem, doncs, començar a veure si Déu vol el més aviat possible, doncs, aquesta primera fase de posar les teules, no? I darrere de tot això, doncs clar, també hi ha un gran equip tècnic, hi ha modistes, que es fa molta gent que està cosint totes les nits allà, hi ha tot un equip tècnic que des del mes de quasi des del mes de març que s'està ja gravant les músiques, netejant, empalmant amb el Jordi, bueno, clar, és que el Jaume Monasterio que porta les llums, la Lolín Rocha, la Lolín Montaner, la Dolors Duran, és a dir, hi ha un equip enorme, la Fina Planes, la Olga Ferrer, és a dir,
per desenvolupar aquesta revista, la manera, com ho diríem això, la manera d'una revista, què, clàssica, Esteve?
Home, jo penso que té més un
clàssic en el sentit de parament d'escenari, de lluentons, de color,
d'espectacularitat,
de totes aquestes coses.
Jo penso que hi ha de tot. Hi ha de tot. No ha de ser només una sola cosa, perquè llavors si no podia ser cansino, allò que dius, uf.
És a dir, hi ha moments per tot.
Hi ha moments més números més coreogràfics, hi ha moments potser més
íntims,
més números més personals, més que puguin tocar una mica, doncs, pel que diuen o pel tipus de música que és, que puguin tocar una mica més la fibra sensible de la gent. Hi ha números més còmics també, que estan pensats més, doncs, perquè sigui més la cosa més còmica, és a dir, i sempre pensant les músiques si estan totes tallades, és a dir, no estem parlant mai de la música sencera, tots els números van tallats.
És a dir, de cançons senceres?
No,
sinó que s'ha procurat que hi hagi un dinamisme en el...
Exacte, no n'hi ha cap.
Perquè l'espectacle és un contínuum, Esteve? No hi ha mitja part?
En principi la idea és de que sigui, es comença i d'una tirada.
Un contínuum fins al final.
Fins al final.
Sí. I això mou gairebé a la vora de... Bé, deixant de banda els tècnics, a la vora de 80 persones a l'escenari, llevant canvis de vestuari, bé, totes aquelles coses que a la gent del teatre els agrada tant posar en marxa, aquesta màquina, no?
És un engranatge.
És un engranatge, perquè sap, de moment els assajos com van? Amb tots aquests, diguem-ne, nouvinguts de vell...
Molt bé, els assajos jo penso que van molt bé dintre el seu ritme, perquè clar, per això són assajos, és a dir, hi ha dies doncs que... van més lents perquè es plantegen coses noves o es repassen coses que fa temps que no s'han repassat, sobretot ara que ja s'està baixant tots els assajos, s'estan baixant a l'escenari, per tant això, ni que tu tinguis muntat una cosa en un lloc que fins ara has ensajat i ho traspassis en un altre, normal,
sempre hi ha un canvi
normal, per tant no es torna a començar de zero, però això és tornar a començar, diguem-ho així, no? I això no és que retrasi la cosa, però bueno, és que és tot un procés, la gent que més o menys ha fet alguna coseta sap de
tots aquests encaixos i de la dificultat, no?
Però bueno, la gent molt il·lusionada, la gent també molt, molt contenta, el grup de gent, jo penso que també és un grup que és això, no?, de totes les edats, i per tant és un grup compacte precisament per això, perquè la gràcia és que hi ha gent de totes les edats, no? I per tant tothom es fa amb tothom i tothom es fa amb una certa edat, es fa amb un col·lectiu de gent i jo amb un altre, és a dir, que hi ha un bon clima, no?
Qui acompanya l'Esteve Ferrer en la coordinació de tot això?
Molta gent, moltes persones, és a dir, des de, ja et dic, primer de tot el Prado, Retiro, l'Ajuntament, l'Àrea de Cultura, tota la brigada d'infraestructures de l'Ajuntament, tota la regidoria de Lluís Mercè, agrair-li molt la seva disposició i la seva generositat també.
Deia més, però en el dia a dia, és a dir,
i en el dia a dia, doncs hi ha la Lolín Rocha, la Lolín Montaner, després hi ha l'Olga Ferrer, que també s'encarrega de totes les coreografies. Després tenim així la Fina Planes, la Dolors Duran, la Maria Àngels Sogas, que ella doncs se n'encarrega de cada setmana marcar qui ha de venir, qui no ha de venir.
Tota aquesta producció enorme, no?
Sí. El Jordi, que se n'encarrega...
Que això sembla senzill, però agafar telèfon tal dia, tal hora, tal dia, organigrames, plans, etcètera.
Sí, exacte.
Una cosa
exacte.
Són 5 persones que es poden trobar fàcilment.
Sí, i sempre ara un, jo tinc això, jo tinc allò. Que molt bé, la gent, que molt bé, perquè la gent també és molt responsable, jo avui puc venir, no puc venir, però vull dir, clar.
Però estem en un mes complicat, també, per moltes coses, celebracions,
estem
en plegos.
Sí, i a l'estiu, jo penso que l'estiu és complicat, perquè tothom se'n va de vacances, tothom té les seves coses, hi ha gent que treballa de feines addicionals a l'estiu.
O sigui, hi ha un esforç afegit aquí.
Ah, Exacte, exacte. Mm-hmm. Després el Jaume Monasterio, també tota la part de llums, tota la part tècnica, el Jordi López, el Nacho Rubí, tota la part també de lo que és regidories, d'escenaris, el Carles García, doncs, com a responsable del Prado de lo que és a l'escenari, també. Mm-hmm. És a dir, clar, jo em sabria greu deixar algú
en aquest pom, però
hi ha molta gent, és a dir, aquí al darrere hi ha molta gent.
En aquest pòster ens parla de padrinar una teula.
Sí.
En què consisteix aquesta iniciativa? O si és, de fet, el que ens comentava l'Esteve Ferrer, que amb la compra de l'entrada, amb l'assistència a l'espectacle, de fet, el que es fa és, diguem-ne metafòricament, apadrinar una de les teules de la teulada de Sant Sebastià.
Sí, és a dir, la idea una miqueta és amb els diners que es puguin recollir, doncs, de la col·laboració de la gent que hagi vingut a veure l'espectacle, poder tenir aquest fons, aquesta caixa, per dir, comencem la primera fase, no? Mm-hmm. Que ja sabem que costarà, sí, molt més, uh-huh, aquesta primera fase, aquest primer tram de teulada, no? Però tenir un coixí per dir comencem, perquè clar, el coixí aquest no hi és, perquè tot aquest coixí que hi havia
és el que es va gastar en l'obra anterior, no?
Exacte, però bueno, el que s'ha anat gastant, perquè, mm-hmm, és a dir, fins fa ben poc encara s'estava pagant aquesta primera fase. Uh-huh. Després també, a part d'això, també hi ha col·lectius externs que també col·laboren, per exemple el ballet del Casino Prado, la Sílvia Paretas, uh-huh, també surt. Després també hi ha l'Escola del Tango, que té la seva seu al Retiro, doncs també surt. És a dir, que a part de tota aquesta gent, diguem-ho així, teatrera de Sitges, o aquesta gent que potser no puja mai a un escenari, també hi ha diferents col·lectius, doncs, de gent que s'han apuntat al projecte i també col·laboren i surten. Uh-huh. Per això et dic que abans m'emocionava una mica, perquè si ho penses fredament, mm-hmm, hi ha molta gent i tothom doncs,
en aquell sentit
apuntat,
de on fa un prec en veu alta i té una resposta que no s'hagués pogut esperar, suposo que va per aquí, no?
Bueno, a vegades penses, clar, l'estiu la gent, doncs, això, marxa fora, a vegades hi ha gent que també està, dius, ostres, jo ara, doncs, davant d'una cosa així, doncs, no puc, no perquè no pugui, no puc per diferents circumstàncies. I en canvi, la veritat és que en tothom que se li ha proposat, doncs tothom ha col·laborat, no?
10 minuts i seran les 11. Hi ha possibilitat de llegir aquests 14 punts o aquests 14 moments de l'espectacle que ens porta aquí en un paper,
sí, si
a l'Esteve?
Sí, si voleu,
i així vostès se'n fan una mica la idea d'aquesta varietat, d'aquest ventall de possibilitats que oferirà, recordem, Bufet Musical 6 i 7 de setembre. Entrades a la venda ja al Prado, però tenen encara dies per poder-les adquirir. Vinga, del 0 al 14.
Mira, hi ha un primer principi, diem-ho així, que és principi la sitgetana, que això és com un, bueno, sí, un tastet de lo que és Sitges, diguem-ho així, seria una mica al principi. Mm-hmm. Després ja aniríem cap a un bloc de la revista, entenent, doncs, que són números graciosos, per tant, quan estem parlant de revista no estem parlant, que ningú no es pensi ara aquí, que portarem números d'aquests així de Barcelona, que dius, oi, quin mal gust que tenen. No, són números, la revista, hi ha molts números que són de revista i que són completament adequats i graciosos per fer un espectacle així. Per tant, el bloc de revista, després aniríem al bloc del Paral·lel Barceloní, després hi ha un bloc que és com si féssim un viatge per diferents punts de lo que és el mapa d'Espanya. Mm-hmm. Després hi ha un bloc més així de, diguem-ho, més còmic, que li hem posat les núvies. Després ja hi ha un altre bloc que és els anys 60 i Eurovisió, hi ha diferents números d'Eurovisió. Després torna a haver-hi un altre bloc còmic que és una família gitana. Després hi ha aquest bloc més actual, i després aquí entraria el bloc, doncs, de la col·laboració de l'Escola de Ballet del Casino Prado. Després passaríem a uns blocs d'Itàlia, a l'Escola de Tango. Uh-huh. Després ens aniríem cap a París, després hi ha uns números de Broadway, i acabaríem una mica, doncs, amb el final de l'espectacle.
D'acord. Aquests són els 13 moments, 13-14 moments,
diem-ho així,
que formen part del, del bufet musical.
Que formen part de l'espectacle, exacte. Sí.
Hora de l'espectacle?
Hora de l'espectacle. L'espectacle, en principi, està previst pel dissabte, dia 6 de setembre, a les 10 de la nit, i el diumenge 7 de setembre, a les 8 del vespre.
D'acord.
Les entrades estan ja a disposició, es venen a la secretaria del Casino Prado, són entrades numerades, perquè així la gent doncs, és més còmoda.
Que no s'hagi de preocupar després ja.
Exacte, aquell dia que no hagin d'anar aviat, que si guardo, si no guardo, tu ja saps el que tens, les teves entrades, el teu lloc, i és més fàcil per tothom.
I preu després, de l'entrada?
El preu de l'entrada són 15 euros. 15 euros. I després també s'ha fet... que doncs perquè això hi ha hagut gent que ens ha dit oh, és que jo vull col·laborar però aquell dia no hi seré o no hi puc anar-hi, doncs també al Casino Prado hem deixat el que s'anomena la fila zero per si doncs algú, com ja ens han fet arribar, doncs vol col·laborar i està de vacances o no està a Sitges o el que sigui,
però
doncs
vol fer un donatiu,
pugui col·laborar. Llavors també es pot dirigir a les oficines del Casino Prado i hi ha un, tenen un talonari que és el talonari de la fila zero per poder col·laborar doncs, amb l'aportació. La,
que cadascú cregui convenient en el cas que no puguin anar a l'espectacle.
Ah, exacte. Eh?
De nit, el dissabte a les 10 de la nit, de vespre o diumenge, dia 7, a les 8. Aquestes són les dues representacions del bufet musical. Què ens deixem, Esteve? Si és que ens deixem alguna cosa.
No, jo tornar a remarcar això, sobretot agrair a tothom qui està col·laborant i a tota la gent que hi ha al darrere, perquè ja et dic, és a dir, em sabria greu que ningú no s'ho prengués malament, que no m'hagués deixat a ningú, perquè realment això és la suma, però la suma de molta gent. Sí. I jo sobretot doncs agrair això, perquè des de la parròquia, des de l'administració de l'ermita també agrair-ho, i sobretot també agrair doncs, això al Prado, al Retiro, l'Ajuntament, que són una mica les tres entitats
sobre les quals cavalca aquest espectacle, eh?
Exacte, i després a tota la gran gentada que hi ha aquí al darrere, doncs agrair per endavant a tothom doncs la seva col·laboració i la seva generositat.
Ara potser les teves deixaria algú, però no pateixin que en els crèdits de l'espectacle, en el fulletó, allà hi sortirà tothom i no quedarà ningú per no mencionar.
Sí,
eh?
Sí, aquesta... perquè realment...
paga la pena per atenció.
Quan toques aquestes coses, vull dir, realment veus... te'n fas creus en el sentit d'això, no? Que dius, ostres, la gent, pues la gent... col·labora, la gent col·labora, ni que a vegades pugui hi hagi gent que es pensi, oi,
aquí mai ningú res,
no, vull dir, la gent s'entrega i col·labora molt, no? I això és molt, molt d'agrair.
Doncs serà una bona mostra de comprovar-ho, dissabte 6 de setembre a les 8 del vespre, millor dit, dissabte 6 de setembre a les 10 de la nit, diumenge dia 7 de setembre a les 8 del vespre, bufet musical al Prado, aquest espectacle a benefici de la restauració, de la, gairebé diríem, reconstrucció de la teulada de l'ermita de Sant Sebastià. Esteve Ferrer, gràcies una vegada més.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos i deixar que expliquem doncs, aquest petit evento.
Doncs serà 6 i 7 de setembre.